A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
Josep Ramoneda, com estàs?
Bé, al balcó.
Al balcó sí, està bé, sempre. Això m'encanta quan m'ho dius. Josep, ara estava remenant unes dades que fan fredat. Segons un estudi de la Universitat Alemanya de Mannheim i del Banc Central Europeu, Espanya és el país de la Unió Europea que més pèrdues econòmiques ha tingut aquest estiu per les onades de calor, les sequeres i les inundacions. Estem parlant de 12.200 milions d'euros i això que no hi estem comptabilitzant els incendis. I no estem parlant dels danys que ha ocasionat el clima extrem, sinó de com ha afectat a la productivitat i a l'activitat econòmica. Jo crec que avui el nostre convidat pot barrejar molt bé economia i ecologia, que són dos conceptes que haurien d'anar més lligats al que pensem. Qui tenim?
Sí, certament. Avui tenim l'Enric Tello, que és catedràtic del Departament d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona i que és un bon coneixedor de la qüestió ecològica, climàtica i històrica, però amb una mirada que no sempre s'introdueix, que és la mirada a l'economia i la capacitat de generar efectes sobre el planeta i sobre el nostre entorn que té l'economia. I, per tant, aquest és un exemple, no?, d'això.
Hola, Enric Tello, benvingut.
Hola, bon vespre. Doncs sí, efectivament. Clar, què passa amb aquests estudis? Que el que fan és mesurar, per dir-ho així, el que ens retorna, allò que fem, d'acord? És com l'efecte de rebot de les onades de calor pel canvi climàtic, etc. No? I això ho podem comptar amb diners fins a un cert punt i, per tant, sembla que és econòmic. Però aleshores té a veure... I està bé, Està molt bé que surtin aquestes notícies i que ens ho expliquin i que ens ho diguin.
I està bé que ens espanti i així en som conscients.
Però a la vegada també està bé que sapiguem que això és una part, només és una part del problema i, de fet, és com una finestra que ens permet començar a connectar, com deies, economia i medi ambient, que tenim en el cap com que són dues coses diferents, no? Que estan separades. Quan pensem en economia, pensem en comprar, vendre, etc, tenir feina o no tenir-ne. Quan pensem en medi ambient, pensem en animalons, en plantes, animals, però i la connexió entre els dos? Aleshores, el problema és que tenim una noció de l'economia que està, és aliena, dona per descomptat que existeix una natura, però no té en compte, o tenim poc en compte, excepte la gent que treballem amb economia ecològica, o agroecologia, o aquest tipus de ciències, diguem, noves, híbrides de la sostenibilitat, que no tenim en compte com interaccionen les dues coses, correcte? I el tema és que, clar, l'economia no viu en el buit. L'economia dels diners mou matèria, mou energia, ocupa territoris, gasta energia, genera impactes, genera emissions de gasos. Per tant, està interaccionant constantment amb la natura.
I la interacció de l'economia ha estat una interacció més important que altres interaccions, la tecnològica, la violència, la destrucció, etc.
Bé, és que estan relacionades. És que, clar, la tecnologia és justament la manera com treballem amb aquests fluxos de matèria, energia, aigua que extraiem de la natura, els processem, els consumim i els excretem. I en aquesta excreció, això en diem metabolisme social, sí. Aquesta excreció, per exemple, el canvi climàtic és un dels impactes, no? N'hi ha més. De fet, es parla que ja hem superat 7, se n'han calculat 9, límits planetaris, correcte? El canvi climàtic és un.
7 límits?
Sí.
7 límits planetaris? Sí,
que ara... hem superat.
Quins són?
Doncs, per exemple, a més del canvi climàtic, tenim la biodiversitat.
Sí.
D'acord? És a dir, estem perdent espècies a un ritme perillós, alarmant. Però, per exemple, també n'hi ha d'altres poc menys coneguts, excepte els especialistes, com, per exemple, una cosa que ara diré una paraulota, que és els cicles geobioquímics del nitrogen i el fòsfor. Què vull dir amb això? Doncs que les plantes, bàsicament, s'alimenten de nitrogen i fòsfor.
Sí.
Totes.
I s'està acabant.
Les cultivades i no. El problema és que els estem llançant en el mar, en els oceans, els estem llançant com a contaminants. De fet, tenim molts problemes amb l'aigua, per exemple, de quan tirem purins, etc, de que resulta que se'ns contaminen amb nitrits, afecta les criatures, afecta, etc. No? És una de les pol·lucions que dèiem, però resulta que les plantes necessiten aquest material. És essencial. Aleshores, tenim problemes doncs, per diversos costats. No? Tenim el problema de l'aigua, el problema de l'extracció, etc., no? de la disrupció del cicle de l'aigua, etc. Són tots aquests...
Per tant, nosaltres, al mateix temps que fem mal a la naturalesa, evidentment, com a membres de la naturalesa, ens fem mal a nosaltres mateixos,
exacte.
I això és una cadena...
Exacte. El que vull dir és que hem de començar a pensar i entendre l'economia com un cicle que interacciona per les entrades i per les sortides, i que, com a vegades es diu, té tres nivells. Hi ha el nivell del que se'n diu l'economia financera, que mou només diners i només pensa en això.
Sí.
Hi ha l'economia real, que se'n diu, que és la que té a veure doncs, amb tenir un lloc de treball, poder comprar un habitatge o llogar-lo o tenir-lo, comprar i vendre coses, produir productes i satisfer necessitats. I després hi ha el que nosaltres, en economia ecològica, en Joan Martínez Elier li diu, l'economia real, real, que està sota, que és aquesta, que nosaltres comptem les coses amb fluxos biofísics, amb matèria, amb energia, amb aigua, amb territori. D'acord? I aleshores aquí, per exemple, doncs... Hi ha coses que, no, que costa a vegades d'entendre, no? Però que són molt importants. Per exemple, canvi climàtic, no?
Sí.
Això que dèiem, l'efecte de rebot que té a veure amb el canvi climàtic, també els incendis espalorosos d'aquest estiu. Val. Quan pensem en canvi climàtic, en què acostuma a pensar la majoria de la població? Home, doncs hem de fer plaques solars, hem de posar aerogeneradors i tenir cotxes elèctrics. I o aerotèrmia a casa.
De renovables... Tot...
Sí, sens dubte, segur. Però amb això no arreglem el problema només. Això només és una part. Inclús els informes de l'IPCC ja ho diuen ben clar, que hi ha una altra peça, que és l'alimentació. L'alimentació és tan important com tot l'altre. I l'alimentació té a veure amb com estem cultivant i estem tractant el territori, i a la vegada que és una gran part del problema, és una gran part de la solució.
Ja.
És a dir...
Però, aquestes paradoxes sí, que són interessants, perquè això ho dius al mateix temps, que aquestes paradoxes com ens situen en una de les qüestions que es plantegen sovint? La presència, l'actuació de l'home sobre la Terra ha estat un factor de destrucció
però pot ser un factor de reconstrucció. Per exemple, si tornem a una saviesa, diguem, pagesa ben tradicional...
Aquí, la solució.
Val? El que en diem transició agroecològica, que és tan important com la transició energètica, resulta que podem trobar moltes sinergies, perquè per una banda regenerem la vida del sol, per un altre costat recuperem el que en deia Ramon Margalef, els paisatges en mosaic que teníem i que hem perdut i que són els causants de, per una banda, pèrdua de biodiversitat, però per una altra banda també incendis forestals, per exemple, o disrupció del cicle de l'aigua, que a vegades en tenim massa i a vegades massa poc, etc. No? Per tant, si anem cap a una agricultura ben feta i una alimentació més sana, aleshores resulta que molts dels problemes, en lloc d'uns portals altes, resulta que se solucionen uns amb els altres. També és una manera de descarbonitzar-la.
És a dir, l'acció humana sobre la Terra no
positiva.
Forçosament l'ha de destruir, sinó que pot ser que podria ajudar a allargar-li la bona vida, per dir-ho així.
Un exemple d'agricultura ecològica que deies, què seria?
Bueno, seria, bàsicament, per una banda... menjar coses més properes.
Quilòmetre zero.
Quilòmetre zero.
És bàsic, que se'ns ha dit molt, però no es fa prou.
Menjar més sa, l'Organització Mundial de la Salut parla del concepte d'una sola salut. És a dir,
menys
els
carn.
No podem estar en bon estat de salut si els animals no ho estan i si les plantes no ho estan. Doncs, clar, vol dir menjar menys carn, efectivament. Penseu que cada vegada que mengem un bistec de vedella, doncs se'ls ha donat una quantitat de pinso amb què podrien alimentar-se 10 persones més. Si és carn de porc, doncs 4 o 5 persones més. Si és aviram, 2 persones més. Aleshores, no necessiten tanta proteïna, a part de que la podem menjar també vegetal. No dic que haguem de ser necessàriament tots vegans, tot i que la gent que ho està fent doncs ajuda, i ajuda molt.
Però... Ets vegà, tu, Enric?
Jo no, jo sóc... no, però sí que hauríem de... Jo sóc favorable a el que se'n diu de mitariar, és a dir, hauríem de retallar el consum de carn a la meitat. Això ho diuen els nutricionistes, i ho diuen els experts en alimentació i en agroecologia i salut planetària. Val?
I el factor que ho impedeix que això passi, hi ha que situar-lo estrictament en l'interès econòmic.
Bé, vol dir un altre tipus d'economia que no necessàriament vol dir perdre diners deixar-ne de guanyar raonablement, però sí aquest sistema alimentari hiperglobalitzat que ara tenim, en què, per exemple, a Catalunya, doncs, a part de tenir tants porcs com persones, resulta que, bàsicament, cada vegada més, no és ni tan sols per menjar nosaltres, sinó per exportar. I després ens quedem amb els purins, i després els purins ens contaminen l'aigua, i etc. Fixeu-vos que al final és tot una qüestió que té a veure amb això que ara està tan de moda, i està de moda perquè és fals, perquè no ho tenim, que és l'economia circular. Mm. D'acord? Ara la que tenim és completament lineal, com demostren tots aquests exemples. I el que hem de fer és relocalitzar els circuits i fer que, per exemple, allò que mengem, doncs després fem compostatge i després això pugui tornar a la terra. I a la vegada que això vol dir tancar cercles biofísics, també des d'un punt de vista més social i més, diria, antropològic, vol dir que sapiguem allò que mengem. I qui ho produeix? Els coneixem?
I es pot fer?
Els tractem bé, aquesta pagesia? No gens, la veritat.
No, d'aquí res veurem.
Es pot fer una història de l'impacte de l'economia humana sobre la Terra?
Per descomptat.
És dir, hi ha moments que són moments... Aquí es va fer un forat important i un altre que aquí es va fer un altre forat important.
Sí, per descomptat. Sí, en història ambiental, jo sóc historiador ambiental, es parla de la gran acceleració, per exemple, després dels anys de la Segona Guerra Mundial, dels 60, 50, 60, i és una mica el moment en què, no en el que comença tot, perquè podríem tirar enrere la revolució industrial i fins i tot abans, però sí que es produeix aquest, diguem, model de consum accelerat, sobretot en els països del nord global on vivim, que ens ha portat a aquesta cultura hiperconsumista. I sobretot dels anys 80 endavant també hi ha hagut una altra acceleració, que ha sigut aquesta segona, que no és la primera, però bueno, la primera va acabar amb la Primera Guerra Mundial, i molt malament, per cert, i la Gran Depressió. La segona globalització, no? Que ara està en crisi, clarament, perquè tornem a una època d'hiperproteccionisme. Justament ara el que hauríem de fer és, en lloc d'avançar en aquest hiperproteccionisme militarista, etc., tot el contrari. No dic que no cal relocalitzar coses, sí, i reapropar coses, sobretot l'alimentació. Però, en canvi, hi hauria altres aspectes de la globalització que poden ser més positius, també, que s'haurien de mantenir. No? Bueno, el que hauríem és de pensar quins canvis hem de fer, econòmics, socials, culturals, també, per fer les paus amb la natura.
O sigui, som a temps, encara.
Ens va quedant cada vegada menys temps.
Som a temps de fer les paus amb la natura, és que has dit això, perquè ara estem en guerra.
Doncs sí, clar, d'alguna manera el problema és aquest, que aquestes tecnologies, aquestes maneres de funcionar, aquest tipus d'empresa, de grans corporacions, per exemple, del sistema agroalimentari, que volen controlar totes les baules de la cadena agroalimentària, i de fet, déu-n'hi-do les que controlen, doncs tot això ho hem de retornar, per dir-ho així, a una economia més propera, més democràtica, que tracti millor la pagesia i el territori.
Però hi ha una contradicció latent, no? És dir, hi ha en l'ambient la sensació de que realment això s'està gastant d'una manera excessiva i que estem acursant a la mateixa espècie humana, acursant el planeta, però finalment no hi ha cap voluntat estratègica de reconduir les coses i fer-les més bé, no?
Bé, diguem que n'hi ha poca. N'hi ha en determinats moviments socials, n'hi ha en algunes esferes de l'àmbit. Jo mateix formo part del comitè científic assessor d'una xarxa que es diu Agroecology Partnership, que vol impulsar des de la Unió Europea, pobra Unió Europea, com està de contradictòria.
Sí.
Però dintre d'aquesta contradicció hi ha línies, i jo ja estic en una d'elles treballant, que proposa justament aquesta transició agroecològica i crear tota una xarxa a tota Europa de centres de recerca i el que es diuen laboratoris vius, és a dir, pioners d'aquesta nova pagesia que ja comencem a tenir, però que l'estem perdent també, perquè no l'estem tractant bé, que faci aquest pas cap a l'agroecologia i cap a sistemes alimentaris sostenibles.
Pues clar, una de les coses que ens trobem és que en el front dels principals països del món hi ha persones radicalment negacionistes d'aquests problemes.
Així, és tal qual. Clar, vivim en una època divisòria i en una època de grans contrastos i que cal triar, cal triar. I un dels problemes que jo veig en l'àmbit més polític és que els polítics que pensen en les properes eleccions, i ho entenc també perquè, clar, això també té a veure amb la societat, pues, intenten no haver de triar, però vivim en un temps que s'ha de triar, sí, i molt.
I tu veus, per tant, un recorregut, és a dir, estem en un estadi de degradació del planeta que realment és una situació d'alarma, és una situació crítica.
Sí, ho és, sí, no sóc el primer a dir-ho i ho diu la comunitat científica des de fa molt de temps.
Quan vas començar amb tot això, no tenies aquest pessimisme segur? No ho veies que ens acceleraríem tant?
Jo he de dir que porto molts anys, diguem, de científic i activista, les dues coses, i des dels anys finals dels 70s, 80s, i diria que durant una llarga etapa vam estar lluitant pel problema. Per favor, que tenim aquest problema, que no l'esteu tenint en compte, etc. I ara toca treballar i lluitar per les solucions, que les tenim, però les hem de fer, les hem de tirar endavant. I efectivament hi ha moltes barreres, hi ha molts interessos creats en contra, i jo diria que aquest negacionisme i aquests neoautoritarismes tenen molt a veure amb la percepció de que precisament s'ha de triar. I és una tria molt fonda, que ens hi juguem quina societat volem ser, quina humanitat volem ser, o tot el contrari. I clar, aleshores, si volem simplement defensar un sistema que està en guerra amb la natura, però contra ella mateixa i contra altres pobles i altres...
La història de la naturalesa és llarguíssima i la història dels individus és un moment. I, esclar, no sé si aquest moment dona com per ser tan madur com per pensar en el que passarà quan tu ja no hi siguis, no? I aquest és una mica...
Clar, però hem de pensar, la sostenibilitat és pensar en els nostres fills, no? En la següent generació i les que han de venir, no? Diuen... En Ramon Margalef acostumava a dir que el problema que a vegades ens deia als ecologistes, això que li dieu problemes ecològics, fixeu-vos que són problemes humans i molt humans, eh? Que el problema no és la natura,
sí, sí.
Que si nosaltres col·lapsem seguirà el seu camí i no podrem destruir-la tota, eh? Ell ens destruirà a nosaltres, o nosaltres ens destruirem directament.
Però, esclar, la natura, quan però nosaltres no hi érem, també es destruïa.
Sí, esclar, sí, per descomptat. El problema és
si
nosaltres volem seguir tenint la natura que nosaltres necessitem com humans, com a societat.
A la gent jove li preocupa, creus? La gent que comença a estudiar ara, que seguiria les passes, en tenim de futurs?
Per descomptat, sí, jo conec a molta gent sobradament preparada, molt preocupada per aquests temes, que està treballant en moviments socials, en moviments com l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, que estan, per exemple, dient que hem de canviar, hem de fer un pla, diguem, un pacte per una alimentació a Catalunya sostenible, i que estan treballant. I hi ha un munt d'iniciatives petites arreu del territori que estan començant a fer això, que sovint no arriben als medis, no tenen prou visibilitat, però que el que necessitem és donar-los força, escalar-los. En aquesta Agroecology Partnership que us deia de la Unió Europea, parlem d'un concepte que en anglès és scaling up. Hem d'escalar tot això. Ja tenim algunes bones pràctiques. El que hem de fer és escalar-les, i scaling up vol dir no només escalar-les, sinó integrar-les, territorialitzar-les.
I més que mai els negacionistes autoritaris estan al poder.
Exactament, precisament perquè veuen a venir això altre i ho volen impedir. Per això és un moment de triar, o ells o nosaltres.
Ja veus, Enric Tello, que t'has jubilat recentment, però que no pots, que has de seguir. A més, no hem parlat de les orquídies, hauràs de tornar un altre dia.
Sí,
un altre dia parlarem d'orquídies.
Els misteris de les orquídies.
El misteri de les orquídies que ens estàs explicant que era molt interessant. Gràcies, Enric Tello, de veritat, ha estat un plaer.
A
economia
vosaltres.
I ecologia, que important. Ramoneda, ens veiem d'aquí dos dimarts.
Molt bé, fins
ara. Abraçada, us deixem amb la graderia.